La caravana, amb Joan Trias.
I nosaltres a la caravana que seguim parlant avui amb Jaume Osete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció, per saber com està el món, com estem nosaltres i com ens podem manifestar i rebel·lar pels nostres drets. Ens quedàvem amb una pregunta que jo crec que era prou llarga com per esperar-nos a donar pas als serveis informatius. Canvi climàtic, en quin punt som ara mateix?
Sí, mira, els informes científics i fins i tot els acords polítics els que diuen és que no hem d'assolir un increment superior a 1,5 graus, d'acord? Això hi ha molta confusió sobre això i és important remarcar-ho. El 1,5 graus d'increment l'assolirem en els propers 5-10 anys a molt estirar.
Déu-n'hi-do. Grau sí. I mig, eh?
Grau i mig.
Què significa sí. Un grau? Perquè, clar, dit així, a vegades sona 1,5 graus... No, a mi no em pot molestar 1,5 graus més.
Clar, però és que clar. Això no hem de fer el que a nosaltres ens sembla. Això hem de fer cas al que els experts saben, els experts climàtics. I pels experts climàtics, 1,5 graus d'increment de temperatura mitjana global és una absoluta barbaritat. I a partir d'un grau i mig, entre 1,5 graus i 2, comencen una sèrie d'efectes en cascada que després, una vegada que ja comencen, és gairebé impossible revertir-los i tirar enrere, una sèrie de fetes en cascada, que ara seria llarg d'explicar, que fan que aquest increment de 10,5 o de 2 ràpidament se pugui convertir en 3, 4, 5, 6 o 7.
Wow.
Val? Aleshores, això és una Terra absolutament inhabitable. O, en determinades parts de la Terra, absolutament inhabitable. L'estat espanyol està previst que en les properes dècades més d'un 70% sigui territori desert. Aleshores, la situació...
Més d'un 70%?
Sí. Cap al 2070 o por ahí, està estudiat que en la trajectòria que portem serà desert, està desertificat més d'un 70% del territori espanyol. Aleshores, i això que explico dels efectes en cascada i d'arribar a punts de no retorn és realment greu. I no estem parlant del 2100. Les majoria de notícies que cobreixen aquest tema de vegades desinformen, perquè surt constantment la data del 2100. Per això, ara també seria llarg d'explicar, però per això em centro que el 1,5 graus s'assolirà en els propers 5 o 10 anys. I aleshores, o sigui, el 1,5 graus ja és segur. És impossible no assolir-lo per la inèrcia que té el clima i que les coses no canvien d'un any per l'altre. El que estem patint ara ve dels 20 o 30 o 40 anys anteriors. Pues per canviar-ho necessitem temps. Aleshores, el 1,5 graus l'assolirem. A partir d'aquí, cada dècima d'increment importa. Aleshores, quan més triguem, pitjor serà, pitjors conseqüències tindrem, i no és que faci una miqueta més de calor, no, és que aquest no és el problema. El problema és que es desestabilitzarà tot i passarem gana, perquè tindrem problemes d'alimentació, d'aigua i de tot el que sustenta la nostra vida.
Què penses, Jaume, quan tu fas aquest discurs i sents que el discurs de tornada pot ser sí, el que vulguis, Jaume, però... Durant totes les èpoques, ja faig ho estic simplificant molt, eh? Mm. Durant totes les èpoques de la història del món, el clima ha anat canviant. I no ha passat mai res, perquè li tocava canviar.
No ha passat mai res, no és cert. O sigui, ha mort moltes espècies. Però, segona cosa, és la primera vegada que això és provocat per l'home, o per l'espècie humana. Abans no era així. Aleshores, i s'ha de parlar molt clar, per simplificar també, perquè és així, que la causa, perquè abans hem parlat de reciclar, o sigui, la causa de la situació que tenim és l'ús i la crema de combustibles fòssils. Així, la crema de combustibles fòssils, o sigui, petroli, carbó i gas natural. I gas, que lo de natural és una mica gas fòssil, bàsicament.
Grans actes i pactes, Jaume, com els acords de París, les cimeres que protagonitzen els països de la Unió Europea o del món sencer, vaja, sobre el canvi climàtic, serveixen d'alguna cosa?
Potser millor que hi siguin a que no hi hagi res, però són absolutament insuficients. Per què? Primer, perquè són voluntaris. Segon, perquè estan molt condicionats per determinats països que són països productors de petroli, per exemple, o per lobbies econòmics. I aquí, clar, properament, a Egipte, el mes que ve, ara novembre, hi haurà la COP. La COP és la cimera mundial per què es negocien aquests temes. I clar, què passa? Que hi ha molts d'aquests lobbies d'empreses, fins i tot productores de petroli, etc. I són allà, a les negociacions. Aleshores, tenim els mercaders, els tenim allà, en el temple, a la COP, dificultant i condicionant, fins i tot comprant els acords. Aleshores, és realment difícil. Per això, la solució al final, com fins i tot diu la mateixa Nacions Unides, passarà per l'acció de la societat civil, incorpora la desobediència civil. I per això cada vegada més persones estem disposades a fer el que calgui per canviar aquesta dinàmica.
Què hem d'entendre, Jaume, per desobediència civil?
Desobediència civil s'entén quan un grupet gran de persones, o sigui, que no és una única persona o dos o tres, sinó un conjunt gran de població, considera que alguna llei, normativa o forma de fer no s'ha de respectar, ens la podem saltar, per aconseguir un canvi d'aquestes mateixes polítiques o normatives. Això és la desobediència civil. Està més que estudiada, és més que legítima. Hi ha els casos de Gandhi, de Rosa Parks, de Luther King, de Nelson Mandela. O sigui, la llista és molt llarga i de molts casos que s'ha aconseguit canvis a partir de la desobediència civil.
Tirar sopa a un quadre de Vincent Van Gogh a la National Gallery és desobediència civil o és una bretolada?
És desobediència civil. El que... Clar, entenc que el debat és un bé cultural i com a tal té un valor evident i s'ha de respectar. I aquí és important, molt important, remarcar que no es va fer dany al quadre. El quadre tenia un vidre i el quadre no va patir cap dany. Val? Aleshores, és el que deia al principi, que ja no sabem com cridar l'alarma que la casa se'ns està cremant i no podem estar discutint de mil altres coses que sí són importants, evidentment, i s'ha de parlar, però sense posar com a prioritat número 1 que se'ns en va la vida en això i que hem de parlar de com fem un canvi de sistema, perquè el que cal és un canvi de sistema, i també ens ho ha dit la comunitat científica, l'informe de l'IPCC del 2018, que està validat pels governs, recordo, deia que calen canvis ràpids, amplis i en tots els aspectes de la societat per poder afrontar això. I això vol dir el que vol dir, que ho hem de replantejar tot, la mobilitat, la producció, i passar d'un sistema que es basa en el creixement econòmic i en el benefici a curt termini a un sistema que sigui completament diferent on les prioritats no siguin aquestes i sigui les necessitats de les persones i el benestar. I això hem de mirar conjuntament com fer-ho, fer un debat ciutadà, i per això plantegem les assemblees ciutadanes de gent corrent, escollida per sorteig, que amb un assessorament tothom és capaç d'arribar a les conclusions necessàries, però ha d'haver-hi una informació prèvia, experta, sortint de la desinformació que moltes vegades els mitjans promouen una certa desinformació, de vegades per massa informació i de vegades per informació esbiaixada o fins i tot falsa, no? Doncs, per això, creiem que la societat és la que pot empènyer per sortir-nos d'aquesta.
Deixa'm preguntar-te per últim, Jaume, quin és el límit de la protesta. És a dir, jo entenc que molta gent estigui enfadada perquè hi ha una emergència climàtica i ens hi va la salut, i ens hi va la vida, i ens hi va el planeta. Això és entenible perfectament. Jo entenc que avui en Jaume Ocete vingui la caravana i digui és que ja no sabem com crear l'atenció, però també puc entendre que certes accions facin allunyar la gent d'aquest discurs. Això pot arribar a passar?
Sí, pot arribar a passar i evidentment l'opinió de la ciutadania és variada i diversa i mai pots acontentar a tothom, és impossible això, no? I entenc que sempre hi haurà un percentatge de població que potser no ho entendrà o estarà en contra. Et posaré un exemple. Fa uns mesos va haver-hi una acció d'un col·lectiu germà nostre, no?, que és Rebel·lió Científica, i ho van fer al Congrés dels Diputats, d'acord? Una institució molt respectable, entenc, no?, podríem dir, com a lloc democràtic. Què es va fer? Es va tacar de suposada sang les columnes, no?, les columnes de la part de davant del Congrés dels Diputats. Uh-huh. I ho va fer gent de ciència, sobretot, gent i fins i tot coneguda. Val? Va haver-hi crítiques. Allò era remolatxa. Val? Una cosa completament natural i que es va netejar rapidíssimament. O sigui, tornem a lo mateix. Cap dany a un lloc d'aquest estil. No? I va haver-hi gent que va criticar. Però al final, això crec que és això. Ens posem a mirar el dit en lloc de la Lluna, no? I la Lluna quina era? Que un conjunt de persones de ciència, que normalment són persones respectables, que estan al seu despatx, a la seva universitat, investigant i fent articles i fent divulgació, vegin la situació tan greu com per posar-se una bata, anar al Congrés dels Diputats i fer com que tiren sang al Congrés dels Diputats. Em sembla que és prou explicatiu de quina és la situació i creu que és prou legítim que aquest col·lectiu... O sigui, una cosa és que siguem nosaltres, que, bueno, mira, som activistes i tal, vale? Però que la comunitat científica cada vegada més estigui fent això, és que ja no saben com... Ja, mira, fins i tot hi ha gent que fa aquests informes de l'IPCC que està dient, ja no penso fer més informes, perquè és que no necessitem més informes. El que necessitem és que s'actuï. I fins que no comenceu a actuar, jo ja no penso fer més informes, perquè no calen més dades. Les dades les tenim totes.
Les dades són aquestes. Jaume Ocete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció, moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
La Caravana, amb Joan Trias.
19 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per obrir les portes de la caravana a una de les coreògrafes i ballarines més conegudes i consolidades del panorama nacional i internacional. Coco Comín, Nina.
Graduada en dansa per l'Institut del Teatre de Barcelona, va començar en aquest món com a membre del cos de ball del Gran Teatre del Liceu, etapa on va realitzar diferents òperes i ballets. Amb només 19 anys, funda la seva pròpia escola de dansa i comèdia musical, l'escola Coco Comín, que avui dia s'ha consolidat com una escola de referència per la formació de nous artistes amb més de 1.200 alumnes cada curs. Ha dirigit i creat més de 23 espectacles de dansa de gran format i més de 45 grans esdeveniments per diferents entitats. Ha rebut tota mena de premis, un d'ells l'any 2015 pel treball Gris el Musical, on va fer-se amb els Premis de Teatre Musical amb la millor coreografia i també els Premis del Públic Broadway World Spain 2015 com a millor esdeveniment musical i millor coreografia. I per si fos poc, aquest 2022, l'escola Coco Comín ha arribat als 51 anys.
Coco Comín, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què penseu, què sent Coco Comín quan escolta tot això, tota aquesta trajectòria bestial?
Em sento cansada, però no esgotada. Vull dir que encara puc continuar bastants anys més, però penso com una vida dona per tant, oi? Perquè cada dia ha estat molt, molt intens i penso que cada un dels meus dies és com 4 o 5 dels altres. Però mai m'ha pesat la feina i sempre he anat a treballar amb molta il·lusió.
Suposo que t'ho han preguntat milers de vegades, centenars, diria, de vegades. Però què és per Coco Comín la dansa?
Bueno, per mi ha estat el projecte de vida, el que m'ha fet més feliç. Vaig encertar-la quan vaig decidir dedicar-me a això, perquè tenia també altres habilitats que m'agradaven, però finalment vaig decidir per la dansa i, sobretot, els meus pares em van recolzar de seguida. I això és tan important a la vida d'un artista, en què sempre estan intentant treure-t'ho del cap i que facis una carrera...
No, no ho veien com un món bohemi, que ja veurem el treball, la feina, com va... No, eh? De seguida et van recolzar.
Sí, sí. Al meu pare li agradava molt la dansa i la meva mare sempre m'havia cosit els tutus de quan era petita a l'escola i sempre em van dir que sí. Tot i que tenia tot un grup d'amigues que no les van deixar seguir endavant, perquè ballar era molt frívol. Eh? Tothom s'imaginava que acabaries al Molino fent destape. No hi havia masses més opcions, tampoc. I llavors entenc que els pares s'horroritzessin davant d'una proposta d'aquestes.
Quant té de vocació la dansa per tu?
Tot,
eh?
Sí, sempre la pregunta, no?, que feu tantes vegades, si un artista neix o es fa, neix absolutament. Si no neixes amb el talent, les dots, la intuïció, les condicions naturals que se'n necessiten, doncs no hi ha res a fer. Vull dir que això és un estigma, jo dic un estigma perquè la vida que t'esperes dura el portes ja en el mateix moment que treus el nas en aquesta terra.
Fins a quin punt és dur el món del ball?
Bé, necessita molta dedicació, implicació, treballar a diari. No hi ha dissabtes, no hi ha diumenges. Un ballarí ha de treballar constantment cada dia i també durant l'estiu, i sempre s'ha d'estar insistint perquè... Si deixes de ballar, costa molt remuntar. Guanyes molt a poquet i perds molt, molt ràpid. Sempre s'ha d'estar ahí, echando, com diuen els guitarristes, haciendo dedos, pues nosotros haciendo piernas.
T'ha compensat el sacrifici, vist enrere ara?
Sí, absolutament. Jo, la meva vida és molt feliç, i ho és cada dia. I em complau poder guiar a les noves generacions. Això és preciós. Però també em complau molt donar feina a la gent jove i donar les primeres oportunitats. I jo tinc ocasió de fer-ho cada vegada que monto un musical. Sempre m'agrada que el 50% de l'elenc sigui... no hagi fet mai res. Wow. I obrir-los les portes en aquest aparador, que és un escenari. Wow. I després ells ja fan el seu camí.
Clar, ara parlaves de l'escola. L'any 71, amb només 19 anys, Coco, fundes la teva pròpia escola de dansa.
Sí, era una empresària ja, que no, i no ho sabia.
Empresària, però que valenta, no?
Sí, era molt valenta, però no me'n donava compte que era valenta. És allò que quan poses la banya en un lloc ho aconsegueixes. També vaig viure una època fantàstica perquè a Barcelona no hi havia gairebé escoles. I jo vaig tenir l'encert d'anar a un barri nou, que era Nou Sarrià, tot matrimoni joves, criatures joves, i no tenia ni un duro, era més pobre que una rata. Vull dir, això ho dic per animar la gent. Llavors, una vegada vaig acabar l'escola, com jo estava molt preparada amb organització, pràctiques d'oficina, comptabilitat, una mica de dret... Llavors hi havia un batxillerat que et preparaven en aquestes coses. Clar, era una entrada directa amb qualsevol empresa administrativa. I vaig entrar a treballar en un laboratori farmacèutic com a secretària de la direcció. I allí vaig estar un parell d'anys i vaig estalviar 50.000 pessetes de l'època. I amb allò, i un crèdit que em va donar la caixa de pensions, vaig poder muntar la meva primera escola, que no era més gran que aquest estudi on estem ara.
Et va fer por?
No, mai he tingut por de res, no. No, mai he tingut por. Sempre he mirat endavant, i mai... Bueno, no m'ha tret mai el son, res.
Actualment el centre s'ha consolidat com un referent per la formació de nous artistes, com ens deies, de comèdia musical, rebent més de 1.200 alumnes cada curs, que és una bestiesa. Ara compagines la docència amb la direcció i la coreografia del teatre musical. Esclar, ens ho deies, que un dia teu és com quatre.
Sí, és molt intens, des del matí a la nit. Jo puc treballar 12, 15, 16 hores diàries i no me n'adono, i no estic cansada. Me n'adono perquè al voltant meu sí que es cansen, i penso, que els hi passa ara? Doncs els hi passa que portem moltes hores sense parar.
I no arriba un punt, Coco, que dius, està molt bé, però fins aquí, ja està.
No, encara no ha arribat a aquest punt, no. Jo ja fa 5 anys que m'hauria d'haver jubilat, però no sé com es fa això. Vull dir, quin és el dia que decideixes que t'apartes del món i ja et prepares per l'antesala de la mort i veure gent que passa pel carrer, que l'espera en algun lloc, que van presses, i tu estàs apartada de tot el sistema. No m'entra al cap, no?
Et preguntava per la teva trajectòria i et deia, bueno, quan mires enrere, què és el que penses, no? Si et pregunto només per l'escola, clar, només. Fa 50 anys de l'escola, ja. Què veus quan mires enrere cap a l'escola?
Veig una Barcelona que ha anat evolucionant amb mi, al mateix temps amb mi. Abans, quan jo vaig acabar els estudis, només es podia aquí fer dansa clàssica i dansa espanyola, i prou. I no hi havia opcions de feina. Llavors, a base d'investigar què era això del musical, per compte meva, perquè abans vivíem en una autarquia i no sortíem a estudiar fora, ni internets, ni YouTubes, ni res. Llavors vaig anar jo intentant crear el meu propi mètode de com es feia allò que jo veia a les pel·lícules que passaven així de llarg el dia que les emetien a la tele. I vaig començar a formar gent en aquesta disciplina. Després va entrar el claqué, poquet a poquet. I al mateix temps es van començar a fer musicals aquí. Al principi no hi havia gent preparada, jo anava portant molts artistes que ja eren capaços de cantar, ballar i actuar, i llavors al mateix temps s'anaven creant més musicals i tot ha anat evolucionant al mateix temps que jo, i això em fa molt orgull. Penso que he sigut un... Bueno, que he fet labor. Me'n vaig contenta el dia que me'n vagi.
Ara parlarem de musical, però esclar, és que has arribat a ensenyar a ballar fins a 40.000 alumnes durant aquests 50 anys. L'èxit és això? 40.000 alumnes?
Sí, no tant la quantitat, sinó la qualitat, no? I sobretot el que dic, poder-los portar a complir el seu somni, que és viure d'això. Sí, això és l'èxit del qual em sento satisfeta.
L'altre dia llegia, Coco, en una entrevista que et van fer a la Contra de la Vanguardia, on deies, no he faltat ni un dia el meu compromís amb la dansa.
És veritat, jo no he faltat mai en una classe. Mai, tant si em trobo malament com bé, com si estic embarassada, com si he acabat de parir, com si torno el dia següent. Mai ho he deixat de fer. Les úniques vegades que algun alumne no m'ha vist a classe és perquè hi ha hagut de marxar darrere alguna companyia que tenia girant por ahí, que també hi ha pagat més focs als de les dues bandes, però... La dansa, com et deia abans, no es pot abandonar, i sobretot perquè és que no desitges fer una altra cosa. Arriba un moment que qualsevol activitat fora d'aquesta pressió, o bueno, pressió per dir alguna cosa, no et satisfà. Sortir amb amics a prendre un cafè o fer un vermut, o penses, bueno, i què més? Ja està, ja n'hi ha prou. Ara ens hem de posar a fer coses que ens enlairen, no? Perquè la dansa enlaira l'esperit.
T'anava a preguntar, et consideres, canvio el verb. Et saps referent?
Sí, jo crec que sí. A veure, jo tinc l'autoestima alta, eh? No sóc d'aquestes persones...
Així m'agrada.
No sóc d'aquestes persones que m'han d'anar animant, no. Jo sé que el que faig, ho faig bé, i sé el que faig bé i el que no faig bé. I el que faig, doncs, penso que sí, que Déu-n'hi-do, no? Jo no necessito premis, ja me'l dono a mi mateixa o me'l trec a mi mateixa, o no me l'otorgo.
Clar, si tornem a la teva trajectòria, durant 6 anys vas ser coreògrafa de les famoses bombolles Freixenet, amb les estrelles Meg Ryan, Pierce Brosnan, Penélope Cruz, Paz Vega, entre molts d'altres. També has estat membre del jurat d'Operación Triunfo del 2008 al 2009, professora de dansa en programes de televisió de Catalunya. També va ser la imatge d'Adència Danone a la campanya 2009-2010. Per si fos poc, en cinema has creat les coreografies de la pel·lícula de La Trinca. Esclar, tots aquests són només alguns dels projectes en els quals has treballat, eh? N'hi ha algun que diguis, el que em va marcar va ser aquell?
Amb honor a la veritat, el que em va marcar va ser el primer musical per al qual vaig ser contractada per l'empresa Focus. Jo ja tenia llavors 29 anys i no sortia de la meva escola. I llavors va venir aquesta empresa, que havien de muntar el primer musical amb caire Broadway, que era Memory, i va dirigir el Ricard Reguant, l'Àngels Gunyalons era l'absoluta protagonista, i llavors em van contractar per fer aquest musical. I va ser un principi per molta gent i va destapar moltes vocacions, i a partir d'aquí ha sigut com un tsunami de coses. Aquella em va marcar perquè és la primera vegada que em van contractar externament.
Ara em deies, a partir d'aquí va ser un tsunami de coses. Ara mateix, vist el panorama teatral a Catalunya, estem vivint el boom dels musicals?
Ja el vam viure més fa 10 anys. Fa 10 anys estàvem aquí, bueno, eufòrics de musicals. En teníem molts, teníem moltes sales obertes, ara s'han tancat. Costa trobar un lloc on exhibir una producció. Després vam perdre aquesta supremacia i ens va guanyar Madrid. Que també és lògic, perquè té molt, molt més públic que nosaltres. Aquí el públic és només català, s'acaba. Dos, tres mesos i ja veus que comença a baixar l'aforament en el pati de butaques. I ara el que ens queden és residuals, perquè els musicals que s'estan fent aquí venen aquí de pas. No s'han creat aquí. Ghost no s'ha creat aquí. La Pretty Woman tampoc. El que jo vaig fer fama, vaig ser contractada per una empresa madrilenya. L'únic, jo diria, Golfos de Roma, no? Però també va començar a Madrid. Jo no sé qui el va produir, tampoc. Vull dir que aquí ens arriba en fase d'itinerant, en fase de gira, diguéssim.
Abans ho deies, ho dèiem, que durant 50 anys has tractat amb moltíssims ballarins, ballarines, has ensenyat a moltíssims ballarins i ballarines. Com ha canviat el món del ball des que vas començar fins ara?
Doncs abans cadascú feia només una disciplina escènica. El que feia ballet clàssic, l'actor només actuava, etcètera, etcètera. I ara qualsevol artista que estigui en una escola d'arts escèniques ho fa tot, perquè el mercat així ens ho demana, eh? S'ha de ser polivalent. El difícil és arribar amb un 10 amb tot. Això no hi ha ningú que ho aconsegueixi. Però si tens un 7 amb dos de les tres branques i un 9 amb una d'elles, ja tens la feina assegurada. I sobretot si ets noi. Atenció, nois.
Sí,
sí, n'hi ha molt pocs. I ens els anem estirant uns als altres.
Billy Elliot ha ajudat que hi hagi més nois?
Ajudat, sí. Ja no al musical, sinó quan va sortir la pel·lícula, de cop i volta, si a un noi li agrada ballar, per què no? I quan balla un noi és el més maco d'aquest món. És bonic veure ballar amb un noi. I ara, en aquest segle, estem al segle dels nois ballarins. Ja no ens conformem en que aguantin les noies i saltin més que ningú, sinó que ja un noi ja pot expressar els seus sentiments també en un escenari. Ja no se'l demana que sigui robust i fort, sinó que també pugui ser sensible i romàntic.
Trobes que la societat desprèn cert masclisme en aquest sentit? I per això costa que hi hagin nois que es dediquin a ser ballarins?
Hi ha nens que voldrien ser ballarins, però els condicionaments socials fan que abandonin quan són petits, quan van a l'escola i diuen que fan dansa. Clar, els nens riuen i hi ha molt poc nen que aguanti, eh?
T'ho pregunto diferent, eh? Has tingut alumnes que han dit és que no puc continuar per pressió social.
Sí, sí, absolutament, molts. Alguns, sobretot quan són petitets. Això ja no passa quan un noi ja té 15 anys, que llavors ja li és igual el que diguin o el que deixin de dir. Però quan són petitets encara van al col, els seus amics juguen a futbol i tu, esto que haces es de niñas... I no és de niñas, perquè un nen balla diferent que una nena. I després hi ha disciplines que els ja escau molt. Per exemple, un nen balla molt bé claqué. Són grans claquetistes. Ballen molt bé hip-hop.
Que va venir el cap Fred Astaire.
Sí. Sí, home, és el referent de tothom.
Exacte.
I a més, no superat, sobretot amb elegància, que això és una de les coses que jo defenso. A dalt de l'escenari, primer s'ha de ser elegant i després ja vindrà tot el de més, la tècnica i tot el de més.
Sí, parlem de musicals. L'any 2015 va ser guardonada pel teu treball a Gris, el musical en concert. Per aquest musical va ser guardonada amb els Premis de Teatre Musical com a millor coreografia, però també amb els Premis del Públic de Broadway Spain 2015 per millor event musical i millor coreografia. Coreografiar un musical com Gris, que ja està tan consolidat, que té una trajectòria enorme, fa molt respecte?
Fa molt respecte, però tens una perla entre les mans, una joia. No sempre cau un Gris a les mans, amb aquella música. És que Gris és la música. Llavors, el que has de fer és ser molt intel·ligent, perquè no pots agafar aquella música i transportar a com es balla avui en dia, que es balla diferent. Perquè avui en dia es balla el que jo anomeno pop. Són moviments molt rics, molt secs. Llavors, has d'agafar la música i els moviments, acoplar-los a el que la música demana. I si hi ha moviments que han passat mítics a la història, com la típica escombrada aquella del Gris Line, sí, amb el braç amunt i avall, sobretot allò no ho toquis, fes-ho exactament igual, encara que el 90% de la resta de coreografia te l'hagis inventat o adaptat.
Sí. Ara érem el 2015, es movem un any cap endavant, el 2016, que es va estrenar aquell Mustache de Rhythm Musical al Teatre Apolo de Barcelona. Aquesta obra també va ser premiada en categories de millor coreografia i millor actriu de repartiment en els Premis de Teatre Musical 2017. Però és que, clar, el que no hem explicat és que en aquesta creació Coco Comín va treballar com directora artística, creadora de guió, coreògrafa i autora de les lletres de les cançons, a més de dissenyadora de vestuari. Coco, ets una tot terreny?
Sí, sí. És que m'agrada tot. I per encarregar-li amb un altre i anar-li corregint, tota l'estona ho faig jo, que vaig més ràpida. I això ho acostumo a fer. Això de delegar no ho entenc. O sigui, em surt molt car. Això em surt molt car i em fa perdre molt temps. I aquí, en aquest cas, sí, ho vaig fer tot, perquè tenia la idea molt clara de lo que volia fer, però el públic no ho va entendre, també s'ha de dir. Llavors, jo vaig tenir una decepció del públic, perquè crec que era un musical que es donaven molts apunts històrics. Era tota la història de la reina Victòria d'Anglaterra i tots els aconteixements que van succeir en aquell moment a la societat anglesa, en què no deixaven entrar les noies a les dones, no les deixaven entrar en espectacles per homes i només deixaven entrar els que portaven un bon mustatxo, d'aquí ve el nom, i es donaven molts apunts històrics. Per exemple, l'idioma que parlem no ve del llatí, sinó que ve del grec, i això s'explicava a través de cançons. I llavors em vaig donar compte que era potser massa informació per la gent que era més bàsica. I sí, aquí vaig tenir una gran decepció. No és la primera, també. Tothom té llums i ombres, no tots són èxits. I també he tingut alguna patacada forta, però que penso que és saludable.
Se n'aprèn més de les decepcions que dels èxits?
Sí, se n'aprèn el que no has de tornar a repetir o a fer. Però de vegades tu tens la sensació que has fet la millor obra de la teva vida, encara que les crítiques i la venda d'entrades no digui el mateix. Però això a un artista li és igual, ell segueix creient que ha fet la millor obra de la seva vida, i penso que s'ha de funcionar així.
Actualment, Coco, estàs immersa en els treballs de direcció i coreografia del musical Fama. Abans ens ho deies, que es va estrenar a Barcelona l'octubre del 21 i al març del 22 van anar cap a Madrid, però també hem pogut llegir que estàs preparant un nou musical basat en la vida de Lola Flores.
Oh, sí.
Uau.
Uau, això és el musical que Espanya espera fa temps,
home,
no?
Home, sí. La Faraona.
La Faraona, sí, que la van acunyar així a Mèxic. Allí li van posar el nom.
Ens pots dir alguna cosa d'això, no?
Pues sí, jo fa molts anys que estic treballant amb això, des de fa 5 anys que vaig rebre una trucada del productor de la Rosario Flores i va dir que feia molt temps que estaven perseguint fer aquesta obra, però que només feien que rebre guions que no els agradava i que els havien dit que jo els podia ajudar. Clar, quan vaig sentir Lola Flores vaig pensar que era, bueno, brutal, no? I que, a més, no s'havia fet res. I em vaig posar a treballar i anava contrastant tot el que jo anava escrivint amb la família. Me n'anava cada cap de setmana a Madrid a llegir el que jo anava escrivint. Cada vegada hi havia més entusiasme, més inputs, perquè venien tots els que coneixien a la Faraona i em deien, m'explicaven anècdotes, jo les vaig anar implementant i al final ja tinc el guió fet i ara estem en fase de preproducció, que diria. No? Perquè hi ha molts nòvios que volen invertir aquí, esclar.
Tenim data o no?
S'hauria de fer l'any 23, que va ser l'any que va néixer ell, el centenari.
Ah, clar.
Però és molt complicat aquest musical, perquè no és un musical, és més que un musical, és com una òpera flamenca, pràcticament, flamenca i de copla.
M'estàs parlant d'això, del musical de Lola Flores, que és molt més que un musical, en tinc unes ganes d'anar-hi, de veure-la ja.
Jo el que tinc ganes és de sortir de la sobresaturació de musicals anglosaxons.
Sí?
Jo no puc més. De veritat, he arribat a un punt que ja no puc més de cançonetes endolçades i ensucrades, vull dir, i necessito segueix cantant, ballant i tal, però entrar en el món flamenc és una cosa que m'arrabata, no? Perquè he conegut una mica aquesta ètnia i que els trobo brutals, musicalment parlant, i de caràcter i de passió i de tot. Llavors em ve molt de gust fer aquesta finta i, bueno, i investigar per una altra banda, que ja ho estic fent, no?
L'altre dia precisament en parlàvem, perquè ens va visitar la caravana Pep Cruz, ens va visitar també Roger Pera, i en parlàvem una mica dels musicals, i m'ho deien això, eh? Hi ha molt musical i està molt bé, però hi ha molt musical importat, molt musical anglosaxó, que és el que ens deies ara. Sí. Cal més invertir en musicals nostres? Àngel Guimarà, per exemple, Maricel, ara que tornarà, no?, d'aquí poc, la filla del Marc, que va estar també al teatre. Cal invertir més en musicals propis?
Seria molt maco, però a més els musicals en català són preciosos, és un idioma que queda bé cantat. Aniria molt bé i deixar de fer Tina Turners i guardaespaldes i coses d'aquestes que no ens van ni ens venen. Wicked, bueno, és una història anglesa, de com si féssim Tirant lo Blanc, no? De què ens ve això? Sí, s'ha d'invertir, però és que fer un musical és extremadament car. Vull dir, s'ha d'invertir, qui ha d'invertir? O sigui, on estan els productors que diuen, sí, vale, farem això? Sempre diuen, és que no hi ha ajudes, és que ningú ho fa. Bueno, és clar, és que necessites molts quartos. I els productors normalment són persones que són molt romàntiques, que els agrada invertir, però saben que serà fons perdut, perquè mai es recuperen els diners fent un musical, mai. Potser em gira una mica.
Coco, jo ara traia el musical de Lola Flores i em deies, ja estem treballant molt perquè es pugui fer aquest 2023, però com que hem dit que ets una totterreny i hem dit que els teus dies són com 4 dies seguits, no em crec que sigui el teu únic projecte entre mans.
Jo tinc projectes fins als 100 anys. Mentre tens un projecte... Mentre tens un projecte no et mors, no pots. Et connectes a la vida. Sí, sí, en tinc molts al calaix. Sí.
I algun que es pugui explicar o no? Em pots dir que no tranquil·lament?
No.
Vale. Ens esperarem sí, i ho veurem els, si no, en el món del teatre.
Ja no caldrà que torni.
Exacte, i voldrem que tornis, voldrem que tornis a la caravana. Coco Comín, un plaer, de veritat.
Gràcies,
que
igualment.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Spins a web before your eyes. She has 8 legs and she catches flies. Turn around and throw for them. A hover fly static in the air. Get a one.
Tres quarts de cinc de la tarda, arribem al quilòmetre més educat de la nostra ruta setmanal, l'espai Volem ser educats. Amb quina branca de l'educació, però, estudiarem avui, Nina?
Doncs avui, Joan, volem saber com pot ajudar l'esport al procés de maduració dels adolescents. Molts de nosaltres, i ben segur una gran part dels nostres oients, haurem practicat alguna extraescolar esportiva al llarg de la nostra infància i o adolescència. Com ens ha ajudat això al nostre creixement personal? Ens ha ajudat a madurar? Avui descobrirem com d'important és l'esport en la nostra vida i quin paper juga en el nostre desenvolupament.
I per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a la caravana Oriol Mercader, psicòleg esportiu. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda.
Oriol, primer de tot, quan parlem de maduresa, clar, cadascú suposo que té el concepte que té, però ben bé de què estem parlant.
En aquest cas estaríem parlant d'un adolescent que s'està formant, el cervell se li està formant, la identitat se li està formant, els valors se li estan formant, i el millor espai possible que existeix i la motivació necessària que necessiten tenir per fer-ho és l'esport.
Entenc que sempre hem escoltat que esport i salut sempre va lligat. I això és evident, eh? Però esport i salut mental també va lligat?
No ha de ser així. Si no es fan bé les coses... ho estem veient, i avui en dia ja ha deixat de ser un tabú, i avui en dia hi ha altres esportistes, ja s'atreveixen, han donat el pas a dir lo malament que ho passen, o les seqüeles que els ha deixat, o el mal que els ha fet a l'esport professional, a les seves vides, i que segurament, si tenen fills, l'últim que voldrien és que es fiquessin al món de l'esport. Doncs ara ho estem veient, que l'esport en si, per si sol, si no toquem les tecles ben tocades, no té per què tenir un bon impacte a la salut mental. La majoria de vegades ho és. Si hi ha bons professionals, evidentment que té un impacte boníssim.
Ara tiraré una d'aquelles que és mitiquíssima, eh? El pitjor de l'esport infantil i juvenil són els pares.
Això és el que sempre et sentiràs dels entrenadors.
Cau, eh?
Sí, de dir, escolta'm, i els pares, quan és el pitjor que tenim, és el que va en contra direcció del que estem intentant. I això està bé perquè, per exemple, jo ara estem al mes de setembre-octubre, encara no he treballat gairebé amb els jugadors, he treballat amb els pares.
Okay.
Comença la temporada i és a dir, si voleu que jo treballi amb els vostres fills, abans heu de venir vosaltres.
Per què ho fas, això?
Doncs perquè han d'entendre que quan els seus fills juguen, ells també juguen. L'esport no és una guarderia que els deixes i ja està, i que aprenguin i que guanyin. No, no, és que estàs invertint en potser l'àmbit més important que educarà, que formarà el teu fill, la persona que hi ha darrere, i, per tant, has d'entendre que té una importància molt més enllà. Cal distreure, passar una estona o ser més bo per guanyar partits. Per tant, s'han d'implicar des del minut 1 i no volem pares invisibles que no apareixen i simplement és el seu espai per poder fer ells el que puguin fer i no és un cangur l'esport, al revés, estem transformant.
Ara parlàvem dels pares, de les mares. Què ha de significar per un nen, per una nena, marcar un gol?
Ha de significar una bona feina durant la setmana i simplement una alegria compartida o una alegria pròpia, si és un esport individual. I, bueno, simplement és l'execució de que avui soc millor que fa una setmana i que estic millorant en el meu procés de cada cop anar millorant i tenir aquesta autosuperació personal.
Et preguntava abans per si teníem una definició exacta de maduresa i ens la donaves, eh? L'esport ajuda precisament aquest procés de maduració?
O desajuda. Podem anar endavant o podem tirar enrere. Inseguretats, ansietat, baixa autoestima, complexos... Doncs, bueno, hi ha molta gent que saltant al potro d'educació física ha tingut una molt mala relació amb el potro, amb l'esport, amb el professor, amb els companys i amb ell mateix. I això ha pogut perdurar al llarg dels anys.
Tot i que sigui així, eh? Tot i que amb un nen, amb una nena, ja m'hi poso jo. A mi em costava molt saltar al potro, per exemple. És dolent fer que el nen aconsegueixi saltar aquell potro? Que vegi que ho pot fer?
No, no, és bo. Hem de crear aquesta ambició. Per exemple, els que són molt perfeccionistes sí que hem de frenar una mica, val? I que entenguin que no sempre seran els millors o no sempre hem d'aspirar al 9 o al 10, que passen coses. Però sí que és un valor que hem de crear en alça. I més avui en dia. Avui en dia, doncs, el tema d'aconseguir diners fàcils amb les criptomonedes o amb el que sigui, veiem que el jovent és el que li atrau. I fer un esforç per adquirir un premi, potser d'aquí 10 anys, amb moltes hores, doncs no els hi atrau gens. No? Llavors, amb l'esport sí que podem fer-li veure a la gent que està molt bé superar-se i que si veus el teu nivell intenta una miqueta més, i això està perfecte. Ara, ho hem de fer d'una forma sana, amb unes expectatives correctes, amb una cooperació amb els companys, que no hi hagi una competició, una comparació entre ells, sinó més aviat que sigui un factor cooperatiu, treballar en grups, és a dir, intenta tu, el teu èxit serà que l'altra persona aconsegueixi també aconseguir això, i no crear aquests estats on et veus senyalat, et veus incapacitat o etiquetat per part de companys o molts cops de professors.
Em deies abans, Oriol, que l'esport pot anar molt bé per les criatures o pot anar molt malament per les criatures pel que va sorgint, no? Si parlem d'esport, jo crec que hem de parlar també una mica d'ambició, no? Que és bo tenir cert punt d'ambició, cert punt de voler guanyar en un esport, si és esport col·lectiu o individual. Quin és el punt en què dius, ui, aquesta ambició ja no és la sana, ja no és la que hauria de ser?
Sempre has de mirar el PAC. Molts cops el PAC, alumne i pare, mare, i a vegades veus alguns dèficits que han tingut els pares o algunes projeccions que estan fent amb els fills de lo que ells no han pogut fer i els hagués agradat ser, doncs a vegades notes això i els fills s'ho fan com a seu. Sí que és veritat que tenim gent molt, molt autoexigent i a vegades l'esport en si és molt exigent, golf, tennis, esports més individuals, que depèn de tu, i veus que ja no ho disfruten. Val? Llavors aquí ja has d'aconseguir que la persona entengui que en allà no s'està jugant la seva vàlua personal, tu seguiràs sent igual de bon noi o noia, guanyis o perdis, els seus pares seguiran estant contents amb tu, i intentar que vegin que la diferència entre guanyar o perdre no marca tant la diferència, sinó que és un procés que han d'acceptar.
Jo sempre soc dels que crec que tots hem de tenir referents, no? Que les criatures, pel seu procés de maduració, que és el que estem parlant avui, i sobretot a través de l'esport, han de tenir els seus referents. Ara, quan me'n parles de tot plegat, ja no ho acabo de tenir tan clar. I juga a favor, per exemple, que un nen tingui com a referent Leo Messi?
Aquí hi ha una cosa interessant. El GEPE, que és el grup d'estudis de psicologia esportiva de l'Autònoma, doncs, fent estudis, demostra que quan més èxit té un esport, i més futbol, Leo Messi, més teles, més diners, menys educatiu és aquell esport en les bases. Per exemple, una persona que es fica amb el bàdminton potser no tindrà aquests referents que es veuen per la tele i serà molt més educatiu l'esport que està practicant. Sí que és veritat que és una font de quan tu preguntes als nens per què fas aquest esport, doncs sí que veiem que quan tenim un campió català en algú, doncs en aquell esport hi han més, es fan més la gent es federa més i tenim més gent. Calen referents, però sí que és cert que els referents no són conscients de l'impacte que tenen, que els nens al final veus conductes amb nens d'11 anys que estan reproduint del que han vist a la tele el cap de setmana anterior.
Heu notat que també hi ha hagut canvis en referents com, per exemple, Alexia Putellas?
En l'esport femení, sí, fins i tot amb els... Estan traient una mica de dir, escolteu, per què nosaltres no tenim els entrenadors més qualificats? Per què nosaltres entrenem a les 10 de la nit quan ja ningú vol entrenar? Per què, això sí, per què no canviem aquesta realitat? I fins ara, ho veies, jo era psicòleg i jo entrenava el primer equip i el futbol base masculí. I l'equip femení doncs, era gairebé com un hobby. I jo deia, i no, quan treballaré amb elles? Bueno, amb elles no, i, però per què no? I ara sí que d'alguna forma, si no és el club mateix, són les pròpies jugadores les que s'han vist amb el dret de dir, bueno, si hi ha un psicòleg esportiu que ajuda nosaltres, per què no podem disposar d'això? I ara sí que veus que hi ha com aquesta de marca en territori de dir prou, volem bons horaris i volem bons entrenadors qualificats, no tot val.
És clar, quan els esportistes i les esportistes es van fent grans, intueixo que el compromís amb l'esport també es va fent més gran. Això pot arribar a demostrar o no el nivell de maduresa del nano?
Sí, a veure, sí que és veritat que quan tu mires els estudis et demostren que els professionals que han arribat, quan tu analitzes de dir per què una persona ha arribat, hi ha dades interessants. Per exemple, estadísticament, molts d'ells han tingut el seu pare o la seva mare no han estat. Per algun motiu han mort o no, ja han tingut una... que a vegades creixen una mica de forma forçada, ho han tingut molts germans i s'han hagut d'espavilar, però sí que veiem que hi ha una relació entre desenvolupament físic tardío, val? Doncs, aquests que destaquen perquè en 14 anys s'han desenvolupat, doncs no veiem que a l'elit arribin molts. Estadísticament, seria com de dir, hi ha més probabilitat que una persona que es desenvolupa més tard, hi ha hagut de, físicament, hi ha hagut de trobar estratègies tàctiques o tècniques o d'esforç per poder superar aquells que li traien un cap, doncs té més possibilitats. I dos, a nivell maduratiu, al revés. Veiem que els que han arribat, molts d'ells, ara aquí que ningú s'animi, de dir, bueno, el Piqué no crec que a la seva vida hagi tingut molts problemes emocionals i ha arribat a l'elit, però molts d'ells, madurativament, emocionalment, van madurar, els hi va tocar madurar abans d'hora, i quan tu mires, de dir, mira, anem a mirar els primers 100 del món del tennis, quines han sigut les seves històries, sí que veus que no és el que hi ha al carrer, que el percentatge és molt alt d'una maduració emocional molt abans del que tocaria per l'edat.
Ara m'estaves explicant això i reia i m'agradava molt perquè vaig autodenominar, que ningú me l'interpreti, però vaig autodeterminar el que estaves explicant com afecta Salai Martín. I ho dic perquè ho usa ell en moltes converses, en moltes xerrades, que és precisament... si mirem els aniversaris dels jugadors del primer equip de futbol del Barça, per exemple, veurem que gairebé tots van néixer gener, febrer, març, els primers mesos, I això passa precisament perquè els nanos, quan s'estan formant i estan a l'escola, és evident que els que compleixen anys primer de tot estan més formats, són més, per ordre biològic i natural, no? Són una mica més grans, se'ls posa més de titulars perquè són una mica més grans i això els fa evolucionar més.
Tenen més possibilitats.
I al revés, van quedant apartats la resta, no? Això passa? Això és així?
Sí, és així. I això jo recordo, en un congrés de la Federació Catalana de Tennis es va crear el debat i jo estava a favor, doncs en lloc de separar per any o categories són cada dos anys, separar per semestres, per intentar que un de gener... no vagi amb l'avantatge d'un d'octubre, perquè al final, doncs, possibles beques, guanyar, arribar a finals, aquesta maduresa esportiva, doncs una persona, la diferència pot ser molt gran. Per tant, sí, podríem dir, però que al final són els números, Com diu el Salai Martín, aquesta mentalitat d'economista, de dir, no tirem de sensacions que tenim de, no, aquell va néixer al desembre, anem a mirar 1.000 casos. I d'aquests 1.000 casos, veiem estadísticament, i podem dir que empíricament, sí, tens més possibilitats d'arribar a ser professional esportivament si neixes al primer trimestre de l'any que si no si neixes en l'últim trimestre de l'any.
Clar, si sortim dels números i entrem en més en la psicologia, entenc que això arriba a marmar els nanos que han quedat, que el seu aniversari és el desembre, per exemple. No?
Aquí el problema és previ, això. És un mal enfocament. És un mal enfocament de l'esport. Quan tu a un nen li preguntes per què t'has apuntat a fer esport, les respostes són molt xules. Doncs perquè tinc ganes d'ajuntar-me amb un grup de gent, perquè em vull treure els nervis per les cames, pels referents que he vist a la tele, perquè em diverteix fer esport. Et parlen de conceptes de motivació, de diversió, de treure's els nervis. Quan abandonen l'esport i els hi preguntes per què ho deixes, les respostes no tenen res a veure amb això. Les respostes és s'ha convertit en massa competitiu o veig que no sóc prou bo, i això els que tu deies que han pogut ser dels sempre suplents perquè són els petitets, doncs sempre han sigut els suplents i s'han vist, o perquè veuen doncs, que en un campionat de Catalunya no arriben ni als vuitens de final i pensen, per ser que professional hauria de ser campió de Catalunya amb 16 anys, i amb 16 anys no arribo ni a les prèvies. Per tant, el somni, el que jo buscava, que era ser professional, ja veig que no hi arribo, a l'esport deixa de tenir sentit. I això és un gran error, no del nen, sinó del seu entorn, que li ha fet veure que estàs fent esport per ser professional. I ha vengut aquesta moto, i quan veus que ja no hi arribes, passes a ser sedentari, quan podries seguir disfrutant de l'esport, i qui sap, perquè els estudis tampoc ens diuen que els campions, prèviament en edats prematures, han sigut campions de Catalunya o d'Espanya. No és així, estadísticament, no és així. Pot haver-hi casos puntuals, però normalment han sigut el 10, l'11, el 12 de Catalunya, i han acabat sent ells, els professionals.
Ens queden res, 5 segons, i faré allò que odieu tant sempre, que demano un sí o un no. Un nen, una nena, per molt o poc vàlida que vulgui, si vol, pot arribar a fer l'esport que vulgui?
Pot practicar l'esport que vulgui, sí, tant. L'altre, que pot arribar a ser professional, no.
Oriol Mercader, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.